Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El papa fa una crida a no perdre l'esperança, encara que la nostra història sembli complicada, potser fins i tot arruïnada, afegeix. En el text escrit, amb la reflexió de l'Audiència General, que novament ha estat suspesa per la convalescència del pontífex, Francesc assegura que sempre tenim la possibilitat de començar de nou el nostre camí. Mentre el Sant Pare es va adaptant a la decisiva etapa de millora en la seva salut, després de 38 dies ingressat amb pneumònia bilateral al Gemelli de Roma, aquest missatge es mostra ara davant del món com una crida a canviar allò que no va bé, en general, en els desencontres i les guerres, en les desigualtats i en els egoismes, en definitiva. Una nova mostra, la que ens dona Francesc, de lideratge moral. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimecres 26 de març, memòria de Sant Brauli, bisbe de Saragossa i patró d'Aragó, i els sants esposos màrtirs Montà i Màxima. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Com sempre, Júlia, bona tarda. Sí, què destaquem avui?
Molt bona tarda, Ignasi.
T'hem sentit, endavant. Sí,
doncs mira, estem molt pendents del Congrés dels Diputats, jornada sens dubte maratoniana amb aquest ple, on Pedro Sánchez ha mirat de convèncer sense èxit a la resta de partits polítics perquè es mostrin a favor d'augmentar la despesa en defensa a l'Estat. Ha dit que s'hauria de fer per complir amb el dret internacional i també contra l'imperialisme de Vladimir Putin. El president del govern espanyol ha insistit que això no perjudicarà l'estat del benestar. Doncs ja hi ha hagut reaccions al llarg d'aquest matí. Una de les veus més crítiques ha vingut de la diputada de Sumar, Verónica Martínez Bravo, ha advertit al president espanyol que aquest debat sobre despesa en defensa no es pot limitar a la quantitat de diners que s'hi destina. Ha denunciat també que Europa ja gasta més que Rússia en defensa i, per tant, diu que no es pot acceptar que més defensa equivalgui a més seguretat, i ha advertit que cal allunyar-se d'una OTAN que és, ha dit literalment, un zombi, i ha arribat el moment de deixar de considerar també els Estats Units com un aliat fiable. Al matí a Ràdio Estel nosaltres hem pogut parlar amb el director de l'ONG Fondi Pau, és Albert Camarés, que veu completament injustificat aquest increment de la despesa militar que, com diem, proposa el president del govern espanyol. No veu clares les amenaces per justificar que Europa es rearmi. I nova jornada complicadíssima amb trens cancel·lats i retards diversos a la xarxa ferroviària. Dos dels sindicats minoritaris de maquinistes de Renfe han mantingut les protestes aquest dimecres i, per tant, com ja es preveia, s'ha produït un dia de caos, un matí amb desenes de trens cancel·lats, trens d'alta velocitat i també de rodalies, com el cas de l'R1 i l'R4. Els sindicats que han secundat aquesta vaga són la CGT i el Sindicat Ferroviari Intersindical. I un darrer apunt, si em permets, Ignasi, perquè l'Ajuntament de Barcelona seguirà amb el programa American Space, malgrat l'ordre del president Donald Trump. Recordem que el mandatari demana no fer servir els seus diners per finançar un programa que promou la diversitat, en referència a una biblioteca de la capital catalana, de Sant Andreu. En una compareixença des de la Galeria Gòtica del Consistori, reservada, per cert, per les grans intervencions, l'alcalde Collboni ha anunciat que la ciutat de Barcelona seguirà amb les seves activitats habituals, encara que no comptin amb el finançament nord-americà.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que l'abadia de Montserrat es prepara per viure la solemnitat de la Mare de Déu Patrona de Catalunya, coincidint amb aquest mil·lenari, festivitat que cau en diumenge i que coincidirà amb l'octava de Pasqua. Hi haurà activitats tot el cap de setmana, del 25 al 27 d'abril, i un dels fets destacats serà el mateix 27 amb la missa de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, que se celebrarà a les places de l'abadia. Maria Zimmermann, d'altra banda, ha expressat en una entrevista a Ràdio Estel el seu desig que l'Església avanci en un camí marcat per la participació de tothom des de la diversitat de carismes. Zimmermann participava dijous passat en una nova edició, la desena de la Tribuna Joan Carrera, a la capital catalana. I Jacob Jacques Murat, arcabisbe de Homs dels Sirians, ha demanat la protecció de les llibertats individuals a Síria, una nació que tres mesos després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad es continua veient castigada per la violència i la venjança i ha atribuït l'onada violenta d'aquestes últimes setmanes a un pla programat. Després del bloc informatiu parlarem d'un interessant llibre, un estudi que ha fet Josep Miró i Ardèvol amb el títol La pederàstia en la iglesia y la sociedad, el gran chivo expiatorio. Ens acompanyarà Miró i Ardèvol uns minuts a l'entrevista. I és dia de la secció Llevat dins la pasta. Aquest any 2025 es compleix el centenari d'un dels moviments cristians més significatius del segle XX, la Joventut Obrera Cristiana, la JOC. Conversarem amb l'historiador Paco Martínez Hoyos sobre aquest moviment de joves. Això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero i la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb els companys i companyes de la Pastoral Obrera de Catalunya coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El papa afirma que Déu és misericòrdia i ens espera sempre. En la seva reflexió, preparada per a l'Audiència General d'aquest dimecres, suspesa a causa de la convalescència del pontífex a la casa de Santa Marta, Francesc anima els creients a no perdre mai aquesta esperança i recorda que no és mai massa tard per encomanar-ho tot a Déu i començar de nou el propi camí de cadascú. El Sant Pare diu que per anunciar l'Evangeli i sortir a fer-ho, primer hem de posar el pes de la nostra història als peus del Senyor, lliurar-li aquest pes del nostre passat. En aquesta línia assegura que només les persones reconciliades poden portar l'Evangeli. En el text escrit, publicat per l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, el bisbe de Roma continua amb el seu cicle titulat Jesucrist, la nostra esperança, i en aquesta ocasió es refereix a la trobada de Jesús amb la samaritana. El papa explica que les trobades amb Jesús no són planejades per nosaltres, sinó moments inesperats que ens sorprenen i de vegades ens desconcerten. Francesc destaca que algunes vegades som nosaltres els que intentem trobar Jesús, com va passar amb Nicodem, però en altres circumstàncies. El pontífex afirma que si Nicodem havia anat a veure Jesús de nit, aquí Jesús es troba amb aquella dona samaritana al migdia, l'hora en què hi ha més llum, en el que és un moment, diu, de revelació dolorosa. Finalment, el Sant Pare fa una crida a no perdre l'esperança encara que la nostra història sembli complicada, potser fins i tot arruïnada, i conclou que tenim en tot moment la possibilitat d'entregar-la a Déu i començar de nou el nostre camí. D'altra banda, recordem que la convalescència del papa, que podria durar 2 mesos, segons afirmaven dissabte els metges Sergio Alfieri i Luigi Carbone, continua ara, en les últimes hores, entre teràpia farmacològica, fisioteràpia motora i respiratòria, pensant també en la recuperació de la seva veu i moments de pregària personal. En un briefing amb els periodistes acreditats aquest dimarts a la tarda, l'Oficina de Premsa de la Santa Seu ha ofert actualitzacions i detalls sobre la salut de Francesc, donat d'alta diumenge passat, recordem-ho, després de 38 dies hospitalitzat al Policlínic Gemelli a causa d'una pneumònia bilateral, inicialment d'una bronquitis. El Vaticà explica que està complint la convalescència en els termes descrits dissabte pels metges. La Santa Seu ha dit, a més, que un equip mèdic acompanya el Sant Pare en tot moment, també, igualment, aquests dies ja a Santa Marta, al Vaticà. L'administració d'oxigen continua de la mateixa manera que s'havia anunciat els darrers dies d'hospitalització. Per tant, a la nit, el bisbe de Roma utilitza l'oxigenació dels fluxos amb cànules nasals que manté durant el dia, però amb una reducció progressiva. Com ja havia fet a l'Hospital Romà, on concelebrava missa a la capella del Desepis, del Gemelli, ara a Santa Marta el papa també va a la petita capella del segon pis per concelebrar igualment l'Eucaristia. Francesc dedica, a més, estones a treballar en la forma d'escrita els darrers dies. Encara no hi ha indicacions precises sobre el programa de les properes jornades i encara menys sobre el futur immediat amb les celebracions dels ritus de Setmana Santa i de les trobades del jubileu. S'espera, naturalment, avaluar-ne la recuperació. És probable, això sí, que diumenge Francesc encara no pugui resar l'Àngelus de manera pública i parlant, tot i que s'espera un comunicat concret sobre això. De moment és possible preveure modalitats similars a les de diumenges anteriors amb la distribució del text a través de l'oficina de premsa de la Santa Seu. Ara com ara, el pontífex no està rebent visites i en aquests dos dies només ha vist els seus col·laboradors més propers. I també hem sabut aquest dimecres que els reis d'Anglaterra, Carles III i Camilla Parker, han posposat, finalment, ja ho han dit formalment, la visita que tenien prevista per el 8 d'abril al Vaticà, ja que el papa es troba en període de convalescència a la seva residència de Santa Marta. Des del seu compte de la xarxa X, l'antic Twitter, la Casa Reial Britànica ha comunicat aquesta decisió i mostra al pontífex el seu desig d'una ràpida recuperació per reprendre la visita més endavant, un cop s'hagi recuperat. En qualsevol cas, tal com confirma el Palau de Buckingham, Carles III i la seva dona mantindran la visita a Itàlia, fixada per als dies del 7 al 10 d'abril, tot i que l'agenda dels monarques patirà modificacions. Tot això passa l'endemà que el diari Il Corriere della Sera, recordem-ho, publiqués una entrevista al metge del papa en què revela el moment més crític dels 38 dies d'ingrés. Assegura que aquest moment va ser el 28 de febrer, quan l'equip mèdic, diu, va haver de triar si aturar-se i deixar-lo anar o forçar una actuació i intentar salvar-lo, com així va ser. En aquesta entrevista, Sergio Alfieri, coordinador de l'equip mèdic que va atendre Francesc, explica molts detalls i històries del que han estat aquests 38 dies que el pontífex va passar a l'Hospital Gemelli.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de qüestió. L'abadia de Montserrat es prepara per viure la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat en l'any del mil·lenari de l'abadia benedictina, festivitat que enguany s'escau en diumenge 27 d'abril, és diumenge, i a més, diumenge de la Divina Misericòrdia, dins l'octava de Pasqua. Les activitats seran tot aquest cap de setmana, del 26 i el 27 d'abril, i un dels fets destacats serà el mateix diumenge, dia de la Mare de Déu, en què es durà a terme la missa a les places de l'abadia. Per aquest motiu, la Mare de Déu serà portada en processó fins a l'altar que se situarà a la mateixa plaça de Santa Maria. Serà el primer cop que la imatge de la Moreneta surt del seu tron des del canvi de segle, des de l'inici d'aquest segle XXI. Les dues últimes vegades daten del 1947 amb motiu de l'entronització i del 1997, quan es van celebrar els 50 anys d'aquell fet. Durant el cap de setmana, 26 i 27 d'abril, recordem-ho, la Basílica Montserratina obrirà les seves portes a tots els qui vulguin acompanyar la comunitat benedictina en aquesta solemnitat, que excepcionalment es podrà celebrar, tot i que, teòricament, la litúrgia preveu que en l'octava de Pasqua no se celebri cap solemnitat, sinó que aquestes quedin traslladades. Però a Montserrat sí que es podrà celebrar, com dèiem. El gruix d'actes començarà dissabte 26 a les 5 de la tarda amb el concert que oferirà l'Orquestra Simfònica del Vallès a la plaça de Santa Maria. Finalitzarà diumenge 27 a les 5 de la tarda a la mateixa plaça. Maria Simperman, religiosa del Sagrat Cor de Jesús i coordinadora de la sinodalitat a la Unió Internacional de Superiores Generals, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel que emetíem en aquest programa aquest mateix dimarts que és molt gratificant veure el bon camí de l'Església en relació amb el paper de la dona.
I, per tant, el que veiem són més dons que surten. En el paràgraf 60 del document del sínode, tota l'assemblea va ser molt contundent a l'hora de dir que hi ha moltes àrees del ministeri en què les dones poden actuar d'acord amb el codi canònic.
Sí, sens dubte.
Però està molt infrautilitzat i no s'hi veu cap raó en contra. I, de fet, com es deia, no podem retenir de l'esperit allò que és present. Jo ho veig així i veig de debò que estem aprenent que les dones poden actuar en aquests àmbits.
Maria Simperman, a més, ha comentat que tot avança cap a un nou sínode a partir del que es farà aquests propers anys, l'implementació de l'actual sínode, i amb la data de l'octubre de 2028, en què hi haurà una assemblea que, segons ha dit, afavorirà la transparència, la responsabilitat, però també la creativitat, ja que un dels dons de l'Esperit Sant és precisament aquest.
And ultimately in 2028 it will bring
I finalment el 2028 ens portarà de nou una nova assemblea eclesial que encara no sabem ben bé com serà. Serà potser una celebració de com estem implantant les propostes. Això afavorirà la transparència, la responsabilitat, però també la creativitat, ja que un dels dons de l'Esperit Sant és la creativitat. De fet, així ho desitjo. Rebrem més detalls sobre el que se'ns demana i es convoca l'Església a partir del maig. L'objectiu, doncs, és que tothom hi participi.
More details about what's being asked and invited of the church. So the goal is to have everyone participate.
Recordem que Maria Zimmermann va participar dijous passat a Barcelona en la desena sessió de la Tribuna Joan Carrera, un dinar col·loqui que es va fer, com és habitual, al restaurant La Pomerada de la capital catalana. Amb el títol Crida, reptes i oportunitats d'una església sinodal. La religiosa dels Estats Units ha participat en les assemblees generals del sínode de 2023 i 2024 com a facilitadora i teòloga. És professora i lidera aquesta Unió Internacional de Superiores Generals que dona suport a 1.900 congregacions religioses femenines d'arreu del món. El treball de Maria Zimmermann se centra en la intersecció de la teologia moral, l'ètica social i l'espiritualitat. D'altra banda, mirem cap a Síria perquè Yaqob Jacques Mourad, arquebisbe d'Homs dels sirians, ha demanat la protecció de les llibertats individuals en aquest país, una nació que tres mesos després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad es continua veient castigada per la violència i la venjança. En una entrevista a Vatican News, Mourad ha assegurat que ara cal tocar els fruits de la democràcia i ha atribuït l'onada violenta d'aquestes últimes setmanes a un pla programat.
Des de l'inici d'aquest gran canvi, som testimonis de molts actes de violència i de revenja, de venjança, que ja es produïen abans a Síria, sobretot a les zones dels alauites. Vendetta que era in Siria, soprattutto nelle zone dei alauiti. Quindi mi pare che...
Per tant, em sembla que el poble ja estava com preparat, conscient d'aquests actes de violència, tot i que vam intentar impedir-los i parlar de reconciliació i intentar mirar endavant des de la justícia.
Di impedire, di parlare della reconciliazione e di provare di andare avanti con la giustizia.
Però la meva impressió és que tot estava preparat i programat.
Tutto era preparato e programato.
L'arcabisbe d'Homs dels sirians ha aclarit que hi ha hagut morts cristians aquestes últimes setmanes, però assegura que no es tracta d'un atac directe contra aquests creients. Hi havia alguns cristians, però no han estat assassinats pel fet de ser cristians.
Perquè sono cristiani.
Són assassinats perquè viuen als barris dels alauites, viuen a les zones dels alauites. Per tant, no era una persecució directa, podríem dir.
Quindi non era una persecuzione diretta, si vogliamo dire.
Finalment, l'arcabisbe sirià, Yaqob Jacques Mourad, ha lamentat que la nova Constitució Provisional de Síria, presentada aquests dies i amb la llei islàmica com a referent principal, té, de fet, el rebuig de tothom. Jo penso que no només per a nosaltres els cristians, sinó per a la majoria del poble sirià hi ha un desacord amb aquesta nova Constitució.
In favore di questo nuovo costituzione. Non è al livello.
No està al nivell d'allò che espera il popolo. Després de tots aquests anys de sofriment, de guerra, arrivare a aquest risultato non è acceptabile.
Arrivare a questo risultato non è accettabile.
Ni els musulmans, ni els cristians, ni els alauites, ni els ismaelites, ni els curts, ni els drusos. No hi ha ningú que estigui d'acord amb aquesta Constitució.
Nessuno è d'accordo con questa Constituzione.
Yaqob Jacques Mourad ha reiterat la crida de l'Església a acabar amb les sancions a Síria. L'arcabisbe d'Homs dels sirians ha alertat davant el perill de consolidar enmig de la divisió del país una església dividida i ha demanat que es protegeixi la seva unitat després del patiment de la migració, que corre el risc de deixar el Pròxim Orient sense cristians, no només a Síria, sinó també a Palestina, a Terra Santa en general, a l'Iraq i a Turquia.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Repassem altres notícies. El patronat de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família de Barcelona va sol·licitar, després de la seva sessió ordinària d'aquest dilluns, als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín la creació d'una proposta artística per fer la façana de la Glòria. Aquestes propostes, quan estiguin enllestides a finals d'any, seran lliurades al mateix patronat perquè pugui seleccionar l'artista o els artistes perquè, finalment, en puguin dur a terme l'execució de l'obra. Així ho ha comunicat Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora, en relació amb el projecte artístic i de construcció més ambiciós d'aquesta gran obra d'Antoni Gaudí, que és la construcció de la façana de la Glòria, la més important, la façana síntesi, per dir-ho així. Per tant, els treballs de la Sagrada Família continuen segons el calendari previst actualment i es concentren en la culminació de la Torre de Jesucrist, que ha assolit ja el 12è nivell de panells, i a l'inici del terminal de la Creu. Paral·lelament, la capella de l'Assumpte, situada al carrer de Provença, també segueix el ritme establert. Pel que fa a la façana de la Glòria, s'ha començat a preparar l'aixecament de les seves quatre torres. Per aquest 2025, l'objectiu és completar les vuit columnes que sustentaran aquestes estructures. Un cop rebut el permís de l'Ajuntament, en aquest moment s'està instal·lant un pòrtic de ferro al carrer de Mallorca perquè puguin passar els vianants i damunt del qual hi anirà la bastida. També és notícia precisament que els grups parlamentaris del PSOE i Sumar han registrat aquest dimarts, després d'un anterior intent fracassat al desembre, una proposició de crear una comissió d'estudi, una subcomissió, millor dit, al Congrés dels Diputats perquè es reconegui la reparació de les víctimes d'agressió d'abús sexual infantil en l'àmbit de l'Església Catòlica. Aquest grup estaria dins la Comissió de Justícia del Parlament i elaboraria un informe en un termini màxim de 6 mesos sobre les mesures que calgui prendre en tots els àmbits per garantir-ne, diu, el reconeixement i la reparació de les víctimes. I la Catedral de Barcelona ha inaugurat aquest dimarts la Talaia de Barcelona, un innovador servei de realitat augmentada que permet als visitants de la seu barcelonina descobrir des dels terrats del temple els principals espais emblemàtics que es poden apreciar des d'aquesta ubicació. Facilita, segons els seus promotors, la comprensió del paisatge urbà de Barcelona i els seus entorns des d'un dels seus punts més privilegiats. Així ho deia el degà del capítol catedral, Santiago Bueno.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fins al 21 d'abril t'està esperant una exposició molt especial a Barcelona. Es diu Univers Xucli, posa't la gorra, explora-la al Palau Robert. I està promoguda per la FANOC, Associació de Familiars Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Descobriràs una de les aventures socials més increïbles de tots els temps, una mostra de com la societat civil ben organitzada pot aconseguir grans fites. L'Univers Xucli va ser descobert per un grup de famílies de l'associació després de rebre l'impacte del diagnòstic de càncer en els seus fills i filles. La mostra pren la forma d'una crònica periodística en què s'explica la tasca gegant que van començar aquestes famílies 40 anys enrere i que continua ben activa actualment. Univers Xucli, posa't la gorra i explora'l al Palau Robert. Fins al 21 d'abril al Palau Robert de Barcelona. Exposició imprescindible.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Estem intentant contactar amb Josep Miró i Ardèvol, president del Corrent Social Cristià, per presentar el seu llibre La pederàstia en la Iglesia i la Sociedad del Gran Chivo Expiatorio. Anem, de moment, el llevat dins la pasta, la secció habitual dels dimecres, i després farem l'entrevista.
Llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar, en el cas de Ràdio Estel FM, els dimecres a la segona part del Sense Distància, també per Ànima Estel en les seves emissions. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Les edicions de Llevat dins la pasta les podeu trobar o recuperar des del web radioestel.cat o des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, qui presentem i quin tema?
Doncs aquest any 2025 es compleix el centenari d'un dels moviments cristians més significatius del segle XX, la JOC, la Joventut Obrera Cristiana, que va ser fundada a Bèlgica el 1925 per l'aleshores capellà i després cardenal Josef Carden. La JOC s'estengué ràpidament per Europa i pel món sencer, i també arriba a Catalunya el 1932 i continua ben viva avui. Per parlar-ne, hem volgut trobar-nos amb una de les persones que coneix millor la JOC a Catalunya, l'historiador Paco Martínez Hoyos. Ell va ser militant de la JOC a la Federació Besòs i va fer la seva tesi doctoral sobre la història d'aquest moviment, que va ser publicada per l'editorial Mediterrània l'any 2000 amb el nom de La JOC a Catalunya, els senyals d'una església del demà, 1947-1975. A més de les seves activitats de recerca històrica, que inclouen temes molt diversos, des d'aquesta església que s'esforça a mantenir el diàleg amb el món que li ha tocat viure a la realitat de l'Amèrica Llatina, col·labora amb les revistes El Ciervo i Foc Nou, també amb La Vanguardia i revistes especialitzades d'història.
Doncs el saludem ja, Paco Martínez Hoyos. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi. Estic encantat d'estar aquí.
Doncs nosaltres també, per descomptat. Per què va triar vostè aquest tema per fer la tesi doctoral?
Molt fàcil. Llavors era militant de la JOC i vaig pensar que per què no unir totes dues coses, la militància a la JOC i la meva feina com a historiador. No obstant, vaig tenir clar des de... des de sempre, que el que no volia fer de cap de les maneres era una història militant. Tenia que ser una història científica basada en documents i no en a prioris ideològics.
Important.
I en quin context i per què sorgeix la JOC?
La JOC sorgeix a Bèlgica, als anys 20, en un context de forta laïcització. Carden pensa que l'Església ha perdut a la classe obrera. O sea, llavors es crea un moviment en el qual vol evangelitzar els obrers i això té una vessant religiosa però també política. Estem parlant d'un context molt anticomunista. Llavors els obrers cristians volen competir amb els obrers socialistes, comunistes, en el que és l'esquerra laica.
I qui era Josef Carden, aquest sacerdot, després cardenal?
Era el fill d'una família de classe mitjana. El seu pare tenia una botiga de carbó. No era miner, com es diu, molts cops.
S'ha escrit o s'ha dit.
Jo creia que el seu pare era miner, però em vaig trobar en una tesi de doctorat a Bèlgica sobre la joventut de Carden, i l'autor citava el testimoni de Charles Carden, el germà del fundador, que deia: la nostra família no eren obrers, eren classe mitjana humil, perquè era una botiga, però no estrictament de classe obrera. Altra cosa és que Carden fes una opció vital pels treballadors.
Quins elements de la JOC van resultar premonitoris del Concili Vaticà II?
Destacaria sobretot el mètode de revisió de vida. veure, jutjar, actuar, que va començar sent una cosa específica de la lloc, però després la van prendre els moviments d'acció catòlica i després tota l'Església, perquè hi ha documents del magisteri d'encícliques que encícliques i els propis documents del Vaticà II que utilitzen aquesta metodologia. I voldria destacar també l'emocional que va ser per mi quan em trobava a l'arxiu de Cardin a Bèlgica. Vaig trobar un document, recordo que eren uns 20 folis, en què Cardin s'adreçava a Joan XXIII i li deia, Santedat, hem de fer una encíclica. I aquesta encíclica es va anomenar Mater et Magistra.
L'Església Mare i Mestra. Sí. Sí. Senyor Paco Martínez Hoyos, com va anar l'arribada o com va produir-se l'arribada de la Joventut Obrera Cristiana a Catalunya?
En el context de la Federació de Joves Cristians, el fundador de la Federació de Joves Cristians, Albert Bonet, volia crear un moviment de joves i dintre d'aquest moviment la Subfederació Obrera va ser la primera lloc catalana. O sigui, d'aquesta manera Bonet volia compatibilitzar allò general, un moviment per tots els joves, allò especialitzats, una subfederació dirigida als joves de la classe obrera.
Mm-hmm. I com va ressorgir la JOC després de la Guerra Civil?
Va costar molt i es van crear uns primers grups clandestins. Hi havia per un costat aquesta lloc clandestina i per altra banda la JOAC, que era el moviment, diguem-ne, oficial patrocinat pels bisbes, i fins que va haver-hi un moment en què tot això es va unificar.
Mm-hmm. Avui estem parlant de la història de la JOC, la Joventut Obrera Cristiana, amb l'historiador Paco Martínez Hoyos, que hi té molt a veure, a més de la seva visió més analítica d'historiador, també per dintre la coneguda. Com encaixava, repassant altres aspectes, la JOC en l'acció catòlica de l'època, en els inicis?
Això és una mica problemàtic, perquè, clar, estem acostumats... parlo del present, els que hem conegut la lloc ara, clar, a pensar en l'apostolat dels laics, a pensar en tot aquest protagonisme dels laics, i clar, els anys 20 era molt diferent, perquè l'acció catòlica i la lloc és part de l'acció catòlica és la més llarga de la jerarquia. El que es pensa és, com que nosaltres, els cures, no podem arribar a sobrers, cal que els laics fessin aquesta feina que nosaltres, els preveres, no podem fer. Però sempre este molt en compte que els que tenen l'última paraula, els que manen realment, són els bisbes. Llavors, després, en el Concili Vaticà i després, tot això es va flexibilitzar. Per exemple, als anys 20 era impensable que un conciliari fos un laic. A la lloc que jo he conegut hi havia conciliaris laics, altres no, però sí, això sí. Als anys 20 és impensable.
Sí, sí.
La JOC, per la seva pròpia identitat, es mantenia amb un peu al món eclesial i amb un peu en el món social, a la recerca d'unes relacions laborals justes i encara molt més enllà. Com era possible això en ple franquisme?
És que jo crec que un punt que cal tenir molt en compte és que la JOC és un moviment internacional. Llavors, els militants, a part de que poguessin tenir pel seu compte pues inquietuds més o menys socials, democràtiques, estan en contacte amb militants d'altres països i d'aquesta forma entren en contacte amb gent que viuen a França, a Bèlgica, a altres llocs, que viuen a països, a països democràtics. Llavors, els militants de Catalunya poden veure, comparar i adonar-se de que el que ells viuen a la Catalunya del franquisme no és gaire correcte ni normal.
Mm-hmm. Hi va haver crisi dins la joventut obrera cristiana? O, vaja, com era la relació amb els bisbes, per exemple?
Depèn. Depèn perquè...
Va ser variable, diguéssim.
Sí, perquè tot això depèn de si et toca un bisbe que a la seva diòcesi és més tancat o menys obert. Perquè, clar, estem parlant d'un món en el que l'última autoritat, com hem dit abans, és dels bisbes. Llavors, el problema que va haver a mitjan dels anys 60, en la crisi de la Acció Catòlica, és que alguns bisbes, com el Garra Campos, van dir que suposadament l'Acció Catòlica s'havia polititzat, que eren tots...
Esquerres, comunistes...
Clar, que aquests bisbes a les Corts de Franco, això suposadament no era política, però que un obrer fes política d'esquerres, això sí estava malament. Llavors, la crisi va deixar lloc i altres moviments semblants molt malmesa.
Mm-hmm. I quina ha estat l'evolució de la joventut obrera cristiana a Catalunya?
Primer comença sent un moviment en una part renovadora, però en una part tradicional també. Recordo que un militant al que vaig entrevistar fa molts anys em confessava en una certa vergonya que quan era jove pues havia participat en actes, diguem-ne, contra els jueus. Perquè, clar, estem parlant dels anys 40. Quan fem història, la cronologia, el context, és molt important. No és el mateix els anys 40 que els anys 60 o els 90. Llavors, aquests militants en contacte amb diguem-ne, amb l'esquerra laica, pues es van radicalitzant. Quan dic radicalitzant, no ho vull dir en un context, en una connotació pejorativa. No. I,
entenem.
Després de la crisi, a començament dels anys 70, és quan comença a haver un lloc nacional de Catalunya i les Illes. Als anys 60 o als anys 50, la lloc de Catalunya és una part de la lloc d'Espanya. A partir dels 70 quan tenim una lloc nacional de Catalunya, hi ha un altre moviment que és la JUVAC. Que s'unificaran, pues, coincideix més o menys quan jo començava a fer camí com a militant.
Mm-hmm. Seguim encara parlant amb Paco Martínez Ollo sobre la JOC. El sociòleg Joan Costa, l'any 1997, va escriure un llibre que es diu Dels moviments d'església a la militància política. Un treball en què es fa constar el paper d'alguns moviments d'església, entre ells la mateixa JOC, en la formació d'un nombre important de persones que s'han dedicat a la política, al sindicalisme i al moviment veïnal a Catalunya. En quin sentit la joventut obrera cristiana ha estat un moviment educatiu?
La JOC ha estat un moviment educatiu con escola de militància. La JOC no diu has de militar al Partit Comunista, al Partit Socialista, al sindicat, qualsevol. però fa que per tu mateix plantegis on és el millor lloc per tenir un compromís amb els que menys tenen a la classe treballadora, i uns això ho fan als partits, altres als sindicats, a l'associació de veïns. Per mi va ser molt gratificant quan l'any passat vaig anar a una celebració del 1 de maig i em vaig trobar els meus antics companys de la federació, i els vaig trobar com els recordava. Tots gent molt compromesa i gent que dona el millor de si mateixa per canviar el món i per fer un món més just.
I quina ha estat i quina és l'aportació de la joventut obrera catòlica en la societat catalana?
Pues això que hem dit, ser una escola de militància i fer que ser d'esquerres i ser cristià no sigui una cosa contradictòria. A la Segona República, en qualsevol llibre sobre la Segona República ho trobareu, es parlava del problema religiós. Hi havia un anticlericalisme molt fort i la qüestió religiosa era un tema molt conflictiu. En canvi, a la transició democràtica, l'anticlericalisme ja no hi és. Això és en part per el procés de la secularització, però també en part és perquè els militants cristians s'han ganat l'estima dels militants laics, i s'ha demostrat que ser cristià no és ser un traïdor a la classe obrera, no és ser groc.
Està clar. I finalment, senyor Paco Martínez Hoyo, avui en aquest context social que canvia i ha canviat tant, creu que continua tenint sentit la joventut obrera cristiana a la JOC? Per què?
Sí, crec que té molt sentit com a moviment educatiu, però em disculparan els meus antics companys de la JOC pel que vaig a dir. Cal fer autocrítica, cal fer una renovació. No pot ser que... com és possible que uns moviments que són renovadors, que tenen un missatge en consonància amb el temps que vivim ara, arribin a tan poca gent? Llavors, no es tracta de dir estem aquí, són un grup de resistència i tenint encesa la llama sagrada fins que arribin temps millor. No, Cardin volia conquistar el món. És la lloc neix per arribar no a uns quants joves de la classe obrera, sinó per arribar a tota la classe obrera. Llavors, crec que per això cal flexibilitat. I el record que jo tinc, el meu record, jo vaig deixar de ser militant al 98. Disculpo si les coses ja no són exactament així, però el record que jo tinc és que és uns moviments massa exigents, en un ritme de reunions pràcticament infernal, i en un purisme que és exagerat. I deixeu que ho expressi en una anècdota. Van anar a un institut de batxillerat i van fer una xerrada antimilitarista. Vaig ser jo el que es va ocupar de parlar contra la OTAN i en favor de la pau, i van tenir la idea de repetir la xerrada, però fora dels horaris de classe. Van pensar que seria millor que els alumnes anessin lliurement. No va venir ningú. Què és millor? Que ens escoltin en horari de classe.
Horari de classe, que és com obligat, no?
Que fora d'horari de classe no vingui ningú. I, o sea, a vegades una exigència massa purista es porta a ser, pues, minoritaris.
És interessant això que diu, perquè el Papa Francesc moltes vegades diu menys estructures i més treball, no? Més església en sortida i menys superestructures, sí. Superdisciplina.
Sí, i que consti que això, per la meva banda, vol
ser... És una autocrítica constructiva,
vol ser una crítica, una crítica constructiva...
De la qual participa vostè mateix.
O sigui, sí. Perquè a mi m'agradaria molt que aquests moviments, començant per la lloc, arribessin a quanta més gent, millor. Mm-hmm.
Queda clar. Doncs gràcies, Paco Martínez Ollo, un militant de la lloc històric, podem dir, ja ens ha dit que des de fa més de 25 anys que no ho és, però un home que ha treballat molt sobre la història d'aquest gran moviment, la Joventut Obrera Cristiana. Que vagi molt bé i fins una propera
gràcies.
Ocasió.
Pues, encantat, moltes gràcies.
Des d'aquesta secció creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i també observar què diuen sobre un tema com el que hem tractat avui. Així, Maria, què ens dius del fragment que hem seleccionat? Ara el reproduïm, del Papa Joan XXIII, en els números punts 236 i 237 de l'encíclica, que precisament s'ha citat avui, Mater et Magistra.
Els principis generals d'una doctrina social es porten a la pràctica habitualment per mitjà de tres fases. Primera, examen complet del veritable estat de la situació. Segona, valoració exacta de la situació a la llum dels principis. I tercera, determinació del que és possible o obligatori per aplicar els principis d'acord amb les circumstàncies de temps i de lloc. Són tres fases d'un mateix procés que acostumen a expressar-se amb aquests tres verbs: veure, jutjar i actuar. D'aquí se segueix la gran conveniència que els joves no sols reflexionin sobre aquest ordre d'activitats, sinó que, a més, en el possible, ho practiquin en la realitat.
I després de la doctrina social, els recursos per aprofundir en el tema d'avui són per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada avui, concretament, un recurs, Maria.
La JOC actual té la voluntat de celebrar el seu centenari a Montserrat dins dels actes del mil·lenari. Serà una trobada dels militants joves i també hi són convidats tots els homes i dones que han passat per la JOC al llarg dels anys. Serà el dissabte 28 de juny de 2025. Si voleu venir o senzillament rebre'n informació, podeu escriure'ns a centenari.joc@gmail.com.
I també alguns apunts d'agenda.
Avui, dimecres 26 de març, i demà, dijous 27, les segones jornades del grup de pau ambiental IPAZ amb el tema Crisi social, propostes per a la construcció de la pau ambiental. Serà al Pati Manning, al carrer Montalegre, número 7 de Barcelona. El dissabte 29 de març serà la quarta trobada de treballadors de la llar, treballadores de la llar, organitzada per Sindillar, amb dos debats centrats en les reformes legals en el treball de la llar i en els riscos laborals. Serà a les 10 al carrer Sant Pere Més Baix, número 7 de Barcelona. El dissabte 29 de març, xerrada organitzada per l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. L'assetjament escolar, una tortura per a infants i joves, a càrrec d'Alícia Vallès, psicòloga clínica. Serà a les 4 al monestir de Sant Pere de les Poeles, al carrer Anglí, número 55 de Barcelona. El dimarts 1 d'abril, xerrada sobre el conflicte sirià amb el periodista Oriol Andrés i Gallar, autor del llibre titulat Síria, els rostres de la revolució. Serà a 6:45 a la seu de Justícia i Pau, al carrer Llúria, número 126, tercer primera de Barcelona. El dissabte 5 d'abril, la novena jornada de comunicació de l'ACO, revista Sal i Llum, 10 anys fent camí. Serà a partir de les 10 a l'església de Sant Pau del Camp, al carrer de Sant Pau, número 99 de Barcelona. Cal inscriure's prèviament a la web acocat.org. Del 17 d'abril al diumenge 29 d'abril serà la celebració de la Setmana Santa de l'ACO amb el lema Aixeca't, el camí comença. Les inscripcions i el programa ho podeu trobar a la web acocat.org.
De la Pasqua de l'Acció Catòlica Obrera n'hem parlat en anteriors edicions, de Dijous Sant a Diumenge de Pasqua, del 17 al 20 d'abril. Moltes gràcies, Maria Huarc. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el Llevant dins la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La pederàstia en la Iglesia y en la sociedad, el gran chivo expiatorio. Aquest és el títol del darrer llibre de Josep Miró i Ardèvol, editat per Secòtia, el també exconseller de la Generalitat i fundador de l'Associació de Cristians, a més d'actual president del corrent social cristià, fa una anàlisi de les dades sobre els abusos sexuals a menors. Assegura, a partir de les xifres, que els poders públics han actuat davant del tema amb arbitrarietat i han col·locat únicament l'Església en el punt de mira. De tot plegat, parlem amb el mateix Josep Miró i Ardèvol. Senyor Miró, bona tarda i gràcies.
Bona tarda i gràcies per trucar.
Quina motivació hi ha al darrere d'aquest llibre, senyor Miró?
Explicar els fets, perquè sense conèixer els fets difícilment podem esbrinar la veritat de les coses. Uh-huh. En aquest cas hi ha una voluntat extrema de generar confusió, que té dues dimensions, aquesta confusió voluntària. Una, sempre va bé perquè genera una imatge ben negativa de l'Església. L'altra, perquè l'Església fa el paper, com diu el títol del llibre, de buc expiatori, és a dir, permet emmascarar que més del 99% dels casos no siguin considerats, perquè les inculpacions que n'hi han per part de gent de l'Església i que són ben doloroses són una fracció mínima, 0,2, 0,4, 0,6, depèn de l'any per cent.
Sí, aquestes dades són ben conegudes, la majoria són casos de família, per exemple. Tu tot això ho has estudiat més en profunditat? Com ha fet l'estudi i quines, si pot dir telegràficament, dades més significatives destacaria i destaquen el llibre?
Per fer-ho breu, i fet servir totes les fonts disponibles, les de tipus estadístic, com són l'informe anual que fa el Ministeri de l'Interior sobre delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, uh-huh. Els informes del País, tant els que ha lliurat com els de la UAP, que no cito els dos perquè les dades no són coincidents, uh-huh. els de la pròpia Església, Evidentment, l'informe del defensor del poble, molt, aprofito per assenyalar-ho, molt desgraciat. Les estadístiques sobre sentències que hi ha disponibles al CENDOJ, al Centre de Documentació Judicial, els dos estudis d'ANAR, aquesta fundació especialitzada en la protecció i defensa dels menors, l'informe de Save the Children, les enquestes que s'han fet des dels anys 90 fins ben entrat aquest segle, pràcticament tot el que estava a l'abast ho he treballat, ho he comparat i intentat determinar fins allà on és possible doncs, quina és la significació del delicte d'una banda, quina ha estat la seva evolució al llarg del temps i quin és el pes i l'evolució que han tingut per part de persones vinculades a l'Església Catòlica. I em permet dir amb absoluta rotunditat que tot plegat és un escàndol i un engany perquè, doncs no sé, de 9.000 i escacs casos que assenyala el Ministeri del 2023 podrem trobar-ne d'aquesta xifra doncs, l'equivalent a un 0,2% hi hagi persones implicades que tinguin aquesta característica.
Sí, a banda d'aquestes dades molt interessants, recomanem, evidentment, la lectura d'aquest llibre, La pederàstia en la Iglesia i la Societat, un estudi ben complet. Per què creu que els mitjans de comunicació, la societat, focalitzen la pederàstia en l'Església? Ha parlat vostè de mala imatge, però també hi ha, per exemple, el que diu el Papa Francesc, no? Que un sol cas també ha d'invitar l'Església a actuar, no? A actuar amb contundència, amb tolerància zero.
Sí, però és que aquí cal diferenciar dos aspectes.
Sí.
Una, allò que podem sentir com a membres de l'Església i el dolor i el problema que ens causa aquestes circumstàncies. Uh-huh. I aleshores, un sol cas ja és molt.
Sí.
Però això no esgota ni molt menys el tema.
Clar.
Quan intervé el govern, perquè en definitiva tot això neix d'una iniciativa del Congrés dels Diputats impulsada pel PSOE i pel Partit Nacionalista Basc, que per cert ara es torna a repetir al Congrés.
Sí, efectivament, és notícia, ho hem dit abans, efectivament, una petició...
El PSOE i de Sumar, i que em sembla encara molt més escandalós, perquè les dades encara són més conegudes, bueno, ja ho eren aleshores. Doncs, quan es produeix això, és a dir, quan s'entra en la dimensió de les polítiques públiques. Aleshores, la nostra actitud també ha de ser la del ciutadà. I el ciutadà necessita saber de què està parlant. I el que no pot ser és que a base d'assenyalar a l'Església el 99,8% de les víctimes i de les persones que ocasionen el delicte dels agressors, dels delinqüents, quedin a l'ombra.
Clar.
Perquè això és brutalment injust.
Sí. De fet, la tesi de fons que vostè planteja és precisament aquesta, que s'abandona una immensa majoria de les víctimes d'abusos sexuals. Queden abandonades, diguéssim.
Quasi totes. La reivindicació no és... Oblidem-nos del que fa l'Església, que són poques. No és aquesta, no?
Queda molt aclarit, sí, sí.
Veiem quin és el conjunt i on hi ha cada un dels problemes, perquè si no es produeixen errors que no permeten enfocar-ho bé. És el cas de l'informe del defensor del poble. Com s'ha centrat només en els pocs casos que es poden atribuir a l'Església, els resultats que obté estan forts i aixats. I què passa? Que segons aquest informe, el més nombrós de víctimes menors d'edats són nens petits. Bé, això és radicalment, no diré fals, però radicalment equivocat.
Sí, sí. Un sí.
Ho pateix en major mesura, de lluny, són les menors, les noies menors, entre 14 i 17 anys.
Sí, sí. Ho hem de deixar aquí, però, efectivament, un capítol dedicat a aquest tema, a aquestes xifres deformades que van sortir. Moltes gràcies, senyor Josep Miró i Ardèvol. No sé si faran alguna presentació a Barcelona del llibre, a Catalunya.
Sí, sí, sí. Les setmanes que venen d'abril.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Josep Miró i Ardèvol, autor d'aquest interessant estudi, el llibre La pederàstia en la Iglesia i la societat, el gran chivo expiatorio. En tornarem a parlar. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Recordeu que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 2:00 del migdia i a 7:15 de la tarda. Fins aquí aquesta edició. Que vagi bé.